Ràdio Falset, l'informatiu setmanal.
Benvinguts a l'informatiu de Ràdio Falset. Sembla ser que la incògnita que més ha donat a parlar en els darrers temps, fora del món del cor, està a punt de ser desvetllada. Parlem de la ubicació definitiva del magatzem de residus nuclears. El destí per a aquesta instal·lació apunta al País Valencià, a Zarra. Asco es queda a les portes de l'èxit o el fracàs, depèn de com i qui s'ho miri. Si ho fa des de la perspectiva dels milions d'inversió i dels llocs de treball directes i immediats, o des del punt de vista de la hipoteca, l'estigma o la pesada llosa nuclear per al futur. Veurem com evoluciona aquest tema en els propers dies, perquè de ben segur donarà molt a parlar encara. De moment ens centrem en el que tenim avui a l'informatiu. Primer l'entrevista amb el candidat del Partit Popular a la demarcació de Tarragona de cara a les properes autonòmiques, Rafael Luna. Després la resta de la informació d'aquesta última setmana d'octubre, que ara avancem en titulars. Comencem! L'Ajuntament de Falset aprova les ordenances fiscals per a l'exercici 2011. La reducció del coeficient de l'impost sobre els béns immobles centra el debat entre equip de govern i oposició, ja que per a independents no és suficient. El líder d'Unió Democràtica de Catalunya, Josep Antoni Duran i Lleida, va visitar ahir el Priorat. Pel matí va conèixer més a fons la Déu Montsant i per la tarda va mantenir una trobada a Falset amb militants comarcals. L'escola de consum torna al Priorat per informar els alumnes dels seus drets i deures com a consumidors. Tot i que els tallers que ofereix s'omplen al 90%, força centres del Priorat no hi acudiran, com a mesura de protesta per les polítiques del Departament d'Educació. La Morera de Montsant acull demà diumenge la segona festa del vin blanc, el tradicional vi dolç que elaboraven els cellers familiars del municipi. La jornada festiva anirà recolzada per propostes gastronòmiques de diversos restaurants. En esports i concretament en futbol, el Falset busca la tercera victòria consecutiva i el Porrera mantenir-se invicte. En futbol sala, el Pradell vol sumar els primers 3 punts i el Capçanes mantenir-se líder. Continuem a Ràdio Falset amb les entrevistes amb els caps de llista de la demarcació de Tarragona de cara a les properes eleccions a la Generalitat. Avui, quan falta poc menys d'un mes, amb Rafael Luna, el candidat del Partit Popular. Bon dia, senyor Luna.
Molt bon dia.
Quina valoració fa de l'actual situació econòmica, especialment al Camp de Tarragona, i quines són les propostes del Partit Popular en aquest àmbit?
Bueno, mire, en primer lloc, les propostes, la situació. La situació és que avui el que és la província de Tarragona té més de 60.000 aturats. L'últim mes hem registrat una baixada considerable també de pèrdua de llocs de treball. Pujada, millor dit, de 1.165, de que la situació avui a Catalunya és una situació prou complicada. Hi ha 1.400.000 persones que estan a l'umbral de lo que és la pobresa, hi ha 250.000 famílies que no reben ni un euro, hi ha un 40% d'aturats que no tenen cap tipus de subsidi, i com no, això ha afectat d'una manera també important a lo que és el Camp de Tarragona. Per tant, la primera urgència que des del Partit Popular tenim és la creació d'empleo, no? I aquesta creació d'empleo ha de vindre realment per polítiques impositives que motivin i que creïn confiança a la petita i mitjana empresa, perquè és l'únic motor de creació d'empleo. En segon lloc, que és important de que hi hagi polítiques socials, en quant realment fer tot allò que sigui possible i estalviar a tot el que sigui càrregues de confiança, a tot el que sigui la burocratització de l'administració. Hem de veure que la crisi no es permet avui poder fer obres faraòniques, però sí realment és important, i més parlant del Priorat, de que hi hagi una bona connexió de fluïdes de personal i de mercaderies dintre el que és el Camp de Tarragona. Per això el que demanem és que les estacions de Marçà i estacions inclús de Mora i estacions inclús d'Ascó, estacions de Valls, estacions siguin unes estacions que es converteixin en unes rodalies pel Camp de Tarragona i puguin facilitar el moviment. Demanem realment, i ho portem també al nostre programa, tot allò que sigui capaç de que Barcelona cada vegada no sigui un centralisme que es va engullint cada dia més el que és el territori, però ja l'he dit, passant molt concretament en aquest moment, la més urgència que tenim és l'urgència de la creació de llocs de treball. i també hi ha dos comarques a la província de Tarragona que per nosaltres tenen una cuida especial o tenen una atenció especial, com és el Priorat o és la Terra Alta, que estem segurs, i els pressupostos ho veuen, els índices econòmics ho veuen, que són les dues comarques més pobres de tota la província de Tarragona i les que realment tenen que tindre la possibilitat i la necessitat d'un desenvolupament.
En la qüestió econòmica, una de les qüestions que es toca és el tema del dèficit de l'administració. En què es pot retallar i en què no, segons el Partit Popular?
Doncs mira, l'administració se pot retallar començant amb les conselleries, no? Les conselleries de la Generalitat de Catalunya estan sobredimensionades, són conselleries realment que s'han fet d'acord i per donar la base a un tripartit que no per l'eficàcia de les mateixes. S'ha de reduir els gastos dels càrrecs de confiança, dels cotxes oficials, s'ha de reduir els informes que s'encomanen, cada vegada són informes per fer favors a certes empreses o a certes consultories, s'ha de retallar realment amb el que són les despeses extralimitades de comunicació dels diferents departaments per fer-se publicitat, no sé de què, perquè no poden fer una publicitat d'algunes obres importants, no poden fer una publicitat realment d'una bona gestió. Jo penso que si som capaços de retallar tot això, haurem ja incrementat algo i li dic, i aquests estalvis molt destinats a el que són polítiques socials que avui necessiten, que és el que més. I després acompanyar realment el que abans estava dient, la baixada d'impostos a la petita i mitjana empresa, el treure alguns tipus d'impost que i solament Catalunya els té i no els tenen en altres comunitats autonòmiques, i avui és la manera realment que la petita i mitjana empresa sigui capaç de crear el teixit productiu, i el teixit productiu són llocs de treball. També és molt important donar una importància a el que és la formació. La formació a l'empresa deu estar molt lligada a el que és la formació professional, perquè és el desenvolupament realment que avui la petita i mitjana empresa necessita per ser competitiva.
Una de les qüestions que genera debat al Priorat i a les comarques veïnes és el tema del magatzem de residus nuclears a Ascó. Genera debat i també preocupació perquè de moment encara no se sap com se resoldrà. Quines expectatives tenen des del Partit Popular?
Ni de nosaltres, a diferència de lo que fan unes altres formacions polítiques, i en aquest cas el cap de llista, bueno, a vegades no sé si és cap de llista per Convergència o president de la Diputació, perquè fa les dues coses a la vegada, lo que nosaltres no diem és sí a l'energia nuclear i després diem, escolti, no al magatzem temporal de residus radioactius. Nosaltres som partidaris de l'energia nuclear. El temps donarà la raó de que totes les energies renovables arribarà un moment que serà la bombolla, igual que ha sigut la bombolla immobiliària. L'energia nuclear és més barata, i en quant és més barata, tant pel consum domèstic com pel consum com el consum realment d'empreses i tot això, pues són benefici d'una manera molt, molt important a lo que és la petita i mitjana empresa i lo que realment les economies domèstiques. I el magatzem residus temporals, nosaltres ho vam defensar, i ho vam defensar per un principi molt fàcil, i l'explicaré el per què. Perquè per falta d'un lideratge a les Terres de l'Ebre, un lideratge polític que sigui capaç de crear alternatives a indústries que un dia finalitzen, com són les centrals nuclears o com és el cas de Flix, no donen cap resposta més. Per Barcelona, les Terres de l'Ebre té que ser el jardinet on pugui anar el cap de setmana, els de Barcelona, a passar el cap de setmana i passejar, veure el paisatge i veure tal, però la gent de les Terres de l'Ebre necessita també viure. Què és el que ha passat? Que l'alcalde d'Ascó, que no és del Partit Popular, que és de Convergència, l'han passat per davant un magatzem de residus, un magatzem temporal de residus radioactius, molt lligat amb un parc tecnològic, i aquest home ha dit, escolti, si a mi no se me preocupen des de la Generalitat de Catalunya de tenir un lideratge i dir-me el dia que s'acaben les centrals nuclears què farem aquí, doncs jo el que faig realment és agafar i tirar endavant el que és el magatzem de residus, el magatzem temporal de residus radioactius.
Un altre dels temes dels que se'n sentirà parlar és la possible convocatòria d'un referèndum per la independència de Catalunya. En això, evidentment, vostès ja estan en contra. Creu que s'està enredant l'electorat?
Miri, jo li vaig a ser sincer. Jo porto amb agenda en aquests moments 120 actes sectorials. Sectorials és que m'he reunit amb empresaris com la FEPTA, càmeres de comerç, sindicats, cooperatives, associacions de veïns, o sigui, de tota classe i d'índole, o sigui, he parlat amb tothom, col·legis professionals. M'he aixecat de totes les reunions i no s'ha parlat ni un sol moment ni de consultes sobiranistes, per cert, que el cap de llista per Convergència i Unió van a votar, ni de vegueries, ni de reforma de l'Estatut, i menys de toros. Això és l'ambient que s'ha creat virtual dels problemes de Catalunya, com si fos la pel·lícula de Matrix, i realment la gent que ha parlat, el que jo abans de deia, la inseguretat ciutadana, la immigració, la gent que està avui al límit de la pobresa, la gent que no rep ni un euro a casa, d'això, de l'empresari que no pot continuar, de l'empresari que té que baixar la persiana, del pagès que ja està fart realment de que tingui que viure de subsidis. Esclar, estem parlant d'agricultura. L'agricultura sembla que no hi ha crisi, que la crisi d'agricultura ha estat sempre, però avui és més agonitzant que mai. Aquests debats, com el que vostè me diu del referèndum, no és el debat que avui toca. Si nosaltres consultem els ciutadans de Catalunya, ens dirà que el primer problema que té és l'atur. El segon problema que té és l'economia, que va lligat a l'atur. El tercer problema que tenen a Catalunya és el tema de la insolidaritat ciutadana. I el quart problema que tenen a Catalunya és el tema de la immigració.
Si anem a parlar ja de les properes eleccions, les enquestes pronostiquen un descens de la intenció de vot a tots els partits que han estat al govern. Vostès els deixen més o menys igual. Possiblement Ciu li faltaran uns vots per arribar a la majoria absoluta. Creu que vindran a buscar els vots del PP o que seguiran mantenint aquesta promesa de no pactar amb vostès?
Mire, jo no sé, però almenys al notari no han anat, que això ja és important, no per nosaltres, que tant se'ns fa, no? Però aquest aïllament que va tindre el Partit Popular, un aïllament i amb aquest cordó sanitari que van fer perquè nosaltres no estiguéssim amb la política catalana, perquè nosaltres realment se'ns apartessi de les decisions, recordes vostè el pacte del Tinell, del tripartit, que va dir que amb el Partit Popular no s'arribaria a cap acord, les 200 esmenes que van fer a l'Estatut van anar amb una paperera simplement per ser del Partit Popular, i després Convergència va un notari per deixar-nos també al marge a un partit democràtic que té mils de vots a Catalunya fora de l'escenari democràtic. Aquest cop no ho ha fet. Jo penso que Convergència té ja molt clar qui serà el seu soci de viatge.
Qui serà?
I les pistes ja no les ha donat Montilla. Montilla ha dit que no reeditarà o que no tornarà a fer un govern tripartit. Vol dir que Montilla ho ha dit per activa i per passiva. Solament hi ha un camí, i jo el camí cada dia el veig més clar, que Catalunya serà un govern socioconvergent. I si no el govern socioconvergent, serà un suport del Partit Socialista a la governabilitat de Convergència. És una cosa que cada dia la tinc més clara.
Doncs, senyor Luna, hauríem d'anar acabant. Moltes gràcies per haver compartit aquesta estona aquí a Ràdio Falset amb nosaltres per parlar una mica doncs, de la situació actual al Camp de Tarragona i d'aquestes properes eleccions de les que falta poc menys d'un mes per arribar-hi. Moltes gràcies, senyor Luna.
Jo agraeixo molt, i més que sigui de Ràdio Falset, no, de tot el que és el Priorat. Jo he viscut molts anys a Escó i, per tant, la proximitat m'ha fet anar moltes vegades al Priorat i conèixer-lo bastant bé. I en aquells temps me recordo molt bé amb un concert a Porrera que actuava Lluís Llach.
Doncs molt bé, senyor Luna, moltes gràcies per haver estat aquí avui amb nosaltres.
Moltes gràcies, bon dia.
Després de l'entrevista amb el candidat popular Rafael Luna, seguim amb les notícies que us avançàvem en titulars. L'Ajuntament de Falset va aprovar dilluns les ordenances fiscals per a l'exercici 2011. Ho va fer, però, amb el vot en contra d'Independents, en desacord amb l'impost sobre els béns immobles, l'IBI. L'equip de govern ha rebaixat el coeficient que s'aplica del 0,63 al 0,60%, una reducció que l'oposició creu insuficient. De fet, demanaven que el coeficient passés a ser del 0,53%. Escoltem el regidor d'Independents per Falset, Fede Cortés, defensant la seva proposta.
Cada any la base imposable es va pujant. Des de l'última revisió, la diferència va augmentant un 10% cada any fins a arribar a l'import que es va establir en l'última revisió. Per tant, puja la base imposable. Per tant, el que s'ha de fer és anar reduint el tipus d'IBI per anar una mica que no s'augmenti més del compte, no? Estem parlant que del total de l'import de l'IBI que recuperarà l'Ajuntament aquest any 2011, segons els números que ens va passar el secretari d'informe, són 100.000 euros més que l'any passat. Per tant, creiem que tenim un cert marge per intentar no apretar més del compte als falsetans, no? I per això proposem que la rebaixa sigui fins al 0,535.
Per la seva part, l'alcalde de Falset, Jesús Torralba, desestimava la proposta d'Independents, apel·lant a la necessitat d'obtenir uns pressupostos equilibrats.
Difícilment, per intentar mantenir uns pressupostos mínimament equilibrats, que també realment no ho estem aconseguint amb la mida que ens agradaria, saben perfectament que els ingressos, sobretot per l'impost de construcció i obres, s'han reduït substancialment. Tenim una previsió de que l'any 2010 tinguéssim aportacions per aquest concepte realment elevades, i em temo que serà durant el primer semestre del 2011 quan això es produirà. Tot això que fa? Pues que efectivament no ens sigui possible reduir no el 0,535 com vostès proposen, sinó potser hasta el 0,30 o 0,40, que seria pues també molt bo per tothom, però avui per avui em temo que és difícil.
A banda de l'IBI també es van modificar altres ordenances fiscals, entre aquestes l'impost de l'aigua, que augmenta 10 cèntims per tram, la quota mensual de la llar d'infants, que puja 10 euros, o les ordenances relatives al cementiri, el clavegueram i les llicències de taxi. El líder d'Unió Democràtica de Catalunya, Josep Antoni Duran i Lleida, va visitar ahir el Priorat, on entre altres va tenir una trobada amb simpatitzants a Falset. Duran va voler destacar la importància que tenen les properes eleccions, de les que assegura n'ha de sortir un govern fort i seriós. El diputat al Congrés demana una majoria àmplia per a la propera legislatura que permeti, per exemple, un canvi en la gestió dels diners dels catalans.
Proposem un conveni fiscal, no? Que es tracta simplement de que els ciutadans de Catalunya puguin administrar a través de la Generalitat, recaptar i gestionar els seus impostos i després pagar a l'Estat un percentatge en funció dels serveis que l'Estat fa i un percentatge de solidaritat, però que de cap de les maneres sigui l'actual dèficit fiscal que Catalunya té amb l'Estat, que és el 8 al 10%. No? Això només serà possible si Catalunya té un govern fort, i òbviament no serà possible si Catalunya té un Parlament fragmentat, amb tot el respecte a totes les forces polítiques.
A banda de la trobada amb els militants i simpatitzants, Duran i Lleida va visitar diversos cellers de la Veu Montsant i també el Parc Tecnològic del Vi. El líder d'Unió valorava positivament l'experiència perquè permet conèixer de primera mà el sector, amb les seves virtuts i els seus problemes.
Extraordinària, perquè en primer lloc enriqueix en la mesura que et permet viure en el territori els problemes de la gent, en aquest cas del sector de la pagesia, especialment dels viticultors. Et permet conèixer la diversitat, com des d'un celler petit fins a una cooperativa, un celler familiar fins a una cooperativa, i el gran complement del Centre Tecnològic del Vi, vaja, que és el que dona valor afegit a tot el que significa la importància del vi estratègica per a aquesta comarca del Priorat, no? Per tant, molt content i molt satisfet.
Seguim parlant de política. El candidat de reagrupament a les properes eleccions autonòmiques, Joan Carretero, va defensar el passat cap de setmana a Falset la necessitat d'un estat independent per tal de sortir de la crisi econòmica i millorar el benestar de tots els catalans. El que va ser conseller de Governació durant el primer tripartit creu que l'única via per aconseguir-ho és que una majoria al Parlament proclami la independència de Catalunya. Respecte a altres opcions independents, una diversitat que, segons Carretero, no té per què ser negativa. El procediment per arribar a l'estat propi diferencia reagrupament d'altres partits.
Hi ha qui diu que això és la divisió i hi ha qui diu que això és la multiplicació. Depèn de com es miri. Nosaltres amb Esquerra Republicana tenim importants diferències ideològiques i estratègiques. Ells precisament proposen fer un referèndum, cosa que és impossible perquè necessites el vistiplau de l'Estat espanyol. Per tant, doncs, això sol ja fa que siguin molt diferents. Ells estan disposats a gestionar l'autonomia, nosaltres no. Per tant, les diferències són substancials.
Carretero, acompanyat de Ferran Pujol, candidat a la demarcació de Tarragona, va incidir en la qüestió econòmica. El president de Reagrupament va dir que Catalunya no pot seguir aguantant haver d'enviar un 10% de la seva riquesa a Espanya. Segons Carretero, l'estat propi serà més ric i permetrà gestionar millor els diners de tots els catalans. Per a ell, altres opcions, com el concert econòmic que proposa Convergència i Unió, són un engany.
Parlar del concert econòmic avui a Catalunya és enganyar la gent. O sigui, fa uns anys podíem tenir dubtes de si la podíem aconseguir o no. Fa molt poc, tothom sap que hi ha hagut el debat de l'Estatut i tothom sap com ha acabat, tothom sap com ha acabat el sistema de finançament. Per tant, doncs, ara plantejar que Espanya estarà disposada a fer un concert quan fa 4 dies no ho ha estat, doncs és impossible. Ni el PP ni el PSOE ni els espanyols estan disposats a fer-ho, ni els presidents de les comunitats autònomes. Per tant, jo penso que és una irresponsabilitat parlar de concert econòmic.
Carretero va demanar als assistents a l'acte que no s'abstinguin de votar en les properes eleccions, uns comicis en els que aspira a obtenir representació parlamentària. Pradell de la Teixeta disposa des del passat cap de setmana del remodelat espai La Pradellana. L'edifici que acull el bar, el restaurant, la sala polivalent i la sala d'actes, entre altres, ha estat reformat de manera fidel als antics cafès de la comarca, lògicament adaptat i condicionat als usos d'avui dia. El nou espai vol ser un element dinamitzador del poble, un edifici multidisciplinari per a desenvolupar tot tipus d'activitats lúdiques i culturals, com per exemple reunions d'associacions, exposicions i altres. Aquest punt emblemàtic de Pradell ha costat 556.000 euros, dels quals un 90% han estat finançats per mitjà del Pla Únic d'Obres i Serveis de Catalunya. Recuperem una de les notícies avançades en titulars. L'escola de consum torna per segona vegada al Priorat. S'hi estarà fins al 5 de novembre amb la intenció de formar i informar els escolars de la comarca des de la perspectiva del consumidor. Com afirma Sílvia Argilés, tècnica del Consell Comarcal, això significa explicar-los-hi per mitjà de tallers quins són els seus deures i obligacions.
L'objectiu de l'escola de consum és formar tant a primària, secundària, cicles formatius i batxillerat, els drets dels consumidors, els alumnes, i així que a mesura que vagin creixent puguin saber quins són els seus drets i també les seves obligacions. Fan uns tallers obligatoris i després poden escollir algun taller adaptat a cada edat de cada nen. El que faran aquí seran un que es diu Veig-Veig per al cicle inicial i després faran uns més específics segons l'edat.
L'escola de consum que s'ha instal·lat al Teatre L'Artesana té el 90% dels tallers reservats i rebrà durant l'estada uns 360 alumnes de la comarca. Tot i que la xifra és elevada, el nombre de centres que hi participaran és reduït. Només ho faran l'Institut Priorat, l'Escola Antoni Vilanova i l'Aser Baix Priorat. La negativa d'altres centres a realitzar sortides escolars com a protesta per la política del Departament d'Educació n'és la causa.
Des de l'Oficina del Consumidor ens hem posat en contacte amb totes les escoles del Priorat. Això implica les ERs i, clar, hi ha algunes ERs que ens han dit que no podien assistir perquè havien signat el manifest en el qual no es trasladaven. Això ha implicat que els beneficiats enguany a l'escola de consum siguin l'Antoni Vilanova de Falset, l'IES de Falset, del Priorat, i una ER, que és la ER Baix Priorat.
L'escola de consum, que a la comarca té el suport del Consell i l'Ajuntament de Falset, va iniciar la seva activitat l'any 2003. Aquesta és la segona vegada que s'atura al Priorat. La primera va ser el curs 2008-2009. En aquella ocasió hi van participar prop de 500 alumnes. 7 cellers de la comarca, 5 de la DEO Cupriorat i 2 de la DEO Montsant han participat aquesta setmana en el Saló dels millors vins d'Espanya que organitza el grup Penyín a Madrid. El Saló reuneix les bodegues que en la darrera edició de la Guia Penyín van obtenir en algun dels seus vins una puntuació superior als 94 punts, és a dir, el que els defineix com a excel·lents i excepcionals. Aquest esdeveniment és una oportunitat pels cellers participants de reforçar la seva imatge de marca, ja que entre el públic assistent s'hi apleguen mitjans de comunicació especialitzats, líders d'opinió i professionals del sector. En total van passar per l'edició d'enguany del certamen més de 1.400 d'aquests professionals. Seguim parlant de vinya i vi. El Departament d'Agricultura ha convocat la concessió i repartiment dels drets de nova plantació de vinya per a la campanya 2010-2011. La superfície total a repartir és de 350 hectàrees, que es poden distribuir en un màxim de 3 per sol·licitant. La primera condició per acollir-se a les concessions de drets de vinya és tenir entre 18 i 39 anys. La segona és haver-se incorporat a l'activitat agrària com a titulars d'explotació prioritària o haver-ho sol·licitat en la darrera convocatòria, amb la intenció d'incorporar-s'hi definitivament en no més de 6 mesos. El termini de presentació de sol·licituds per acollir-se a la convocatòria de concessió de drets de vinya finalitza el proper 15 de novembre. Entrem ara a repassar diverses propostes per al cap de setmana. La Morera de Montsant es prepara per a la segona festa del vin blanc, que tindrà lloc el matí de diumenge, al local social d'Escaladell. La celebració pretén recuperar i rememorar aquest tradicional vi dolç que elaboraven els cellers familiars del poble. La festa comptarà amb la presència de cellers del municipi pertanyents a la DEO Cupriorat que oferiran tast dels seus vins. A més, alguns d'aquests han preparat precisament vin blanc perquè els assistents el degustin amb els tradicionals encenalls de la Morera. A la festa també s'hi sumaran els restaurants del municipi, que oferiran menús especials coincidint amb la celebració. I a Marçà, a partir de 6:45 d'aquesta tarda, té lloc una festa reivindicativa anticementiri nuclear. La sala polivalent acollirà jotes, pallassos i actuacions, com les de Quico, el Cèlio, el Noi i el Mut de Ferreries. A banda d'aquests, a 11:45, diversos grups de rock, pop, ska i reggae pujaran a l'escenari per cloure la festa ben entrada la nit. I abans dels esports, us recordem que aquest diumenge 31 d'octubre es realitzarà el canvi d'hora. A les 3 de la matinada tornaran a ser les 2 de la nit.
Els esports.
Ara sí, la informació esportiva amb el Jordi Perelló. Bon dia, Jordi.
Hola, bon dia. El Falset Esportiu va guanyar un altre cop, i aquest cas a fora, al terreny de les Borges del Camp, per 0-1, precisament al CUE de la segona territorial. Mercès a la victòria, l'equip de la capital del Priorat ja és el 7è classificat, amb 13 punts, encara a 6 del líder, que és el Mas Pellicer. Un partit força important d'una victòria del passat cap de setmana, on els falsetans es situa a la zona mitja-alta de la classificació. L'entrenador del Falset Esportiu, Gerard Font, veu en el bon ambient en el vestidor la clau en aquest inici de temporada.
Jo crec que hem agafat una dinàmica de grup, que ja més enllà del joc que puguem desplegar dins del camp, hem agafat una dinàmica de grup més que d'equip. I bueno, estan tots els jugadors molt a gust, jo també m'hi inclueixo, tot el cos tècnic, delegat, entrenador porter, fisio. I bueno, jo crec que hem format un grup que anem molt a gust a entrenar, anem molt a gust a jugar, i tot això després doncs, se veu reflectit en els resultats.
Aquest cap de setmana, més concretament aquesta tarda, a partir de les 5 de la tarda, de les 17 hores i al nou Domènec Aragonès, els falsetans, el Falset Esportiu rep a la Floresta. Tot un os duc a rosegar. L'equip tarragoní és el segon classificat de la categoria i compta amb 18 punts, 5 més que l'equip de la capital del Priorat. L'entrenador falsetà, Gerard Font, veu a la Floresta un rival complicat, més i comptant les baixes que té el Falset Esportiu aquesta tarda i a la davantera.
Jo crec que és una prova de foc del segon classificat, l'equip menys golejat, no... porta 17 gols, que és el tercer o quart màxim golejador també. I bueno, això amb les baixes ja a més del David i del Molina, perquè també ja, doncs, ja fa dies que no podem comptar amb l'Oriol Escoda, però bueno, a poc, a veure si la setmana passada ja vam poder comptar amb el Román, i a veure si a poc els lesionats doncs, se van recuperant.
A banda del Falset Esportiu La Floresta d'aquesta tarda de dissabte, la segona territorial en aquesta 8a jornada té els següents emparellaments per aquest cap de setmana. I com ara, Vilaseca, Alcover, Bona Vista, l'Ambra de Reus, Sant Pere i Sant Pau, l'Hospitalet, Sant Salvador, la Selva del Camp, Les Borges, Espanya Canonja, Despertaferro, Tarragona, Riudoms i Mas Pellicer, Unió Astorga. Deixem la segona territorial i parlem del Porrera Unió Esportiva, a la tercera territorial, al grup 24, on els porrerans continuen sense saber què és la paraula derrota, continuen invictes. El passat cap de setmana empataven a una casa seva front l'equip del Marina Cambrils, la líder de moment de la tercera territorial. Aquest cap de setmana, més concretament demà diumenge, el Porrera Unió Esportiva es desplaça al terreny del Vilafortuny, un dels cues de la categoria, i aquí l'equip Porrera podria conquerir algun altre punt per poder pujar llocs a la taula classificatòria. Un partit important pel Porrera Unió Esportiva per continuar escalant llocs a la tercera territorial. Recordem que els porrerans continuen invictes en aquesta categoria i a banda content a un partit de menys que els demés equips a la taula classificatòria. Els porrerans són els novens classificats amb 10 punts. L'equip que visiten el Vilafortuny és el 14è classificat en 6 punts, gairebé a la zona baixa d'aquesta categoria. La tercera categoria territorial té els següents partits per avui dissabte i demà diumenge. Són els següents: Montbrió, Vimbodí, Montroig, Escola de Futbol, La Pastoreta, Salou B, Dues Aigües, l'Hospitalet B, Espluga, Banyoll, La Riba, Marina Cambrils, Riudecols, Almoster, Alcover i Pobla de Mafumet B, Maspujols. Deixant de banda el món del futbol, parlem de futbol sala. Parlem del Pradell, que malauradament no sap encara el que es puntua en aquesta preferent catalana. L'equip pradellenc va tornar a perdre aquest cop el passat cap de setmana al Baix Camp, a la vista del Vandellòs i Hospitalet, per 9-2. Tal com us dèiem, és el farolet vermell de la preferent catalana. I aquest cap de setmana, també aquesta tarda de dissabte, dintre d'una estona, al pavelló d'esports de Falset, a partir de les 5:30 de la tarda, el Pradell futbol sala rep el Miami, un equip que es troba hores d'ara a la zona mitja de la classificació. I aquí ja, a la 5a jornada, l'equip pradellenc té que intentar conquerir algun altre punt per intentar abandonar el lloc que ocupa el farolet vermell. A banda del Pradell Futbol Sala Miami Platja, per les 5 de la tarda d'aquest dissabte al pavelló d'esports, la jornada preferent catalana té els següents partits: Montroig, Baix Futsal, Nasti de Tarragona, Mediterrani de Cambrils, Patxenqueros del Forja, Flix, Riutons Flacops, Alcover, Botarell, Salou B, Camp Vicenç La Pineda, Vandellòs i Hospitalet, i Mora d'Ebre Futbol Sala, Tortosa. Continuem parlant del món del futbol sala i parlem ara de la segona divisió territorial, on, recordem, tenim dos representants aquí a la comarca del Priorat. Tenim el Club Esportiu Poboleda i el Capçanes. El passat cap de setmana, recordem, un derbi comarcal. Finalment, el Capçanes va portar els 3 punts al seu casiller, guanyant per 3-0 al Club Esportiu Poboleda. Aquest cap de setmana continua el campionat, en què serà la tercera jornada. I el Capçanes visita aquesta tarda dissabte a partir de les 4 de la tarda al Baix Camp, la pista del Prat Dip. Per la seva part, el Poboleda descansa aquest cap de setmana. Tenia que enfrontar-se a l'equip de Finques Legna B de Reus, però l'equip de la capital del Baix Camp s'ha retirat de la competició. Tan sols, doncs, el Capçanes jugarà aquest cap de setmana, recordem, a la pista del Prat Dip. La jornada completa té els següents partits: Reus Unió, Tivissa. El ja mencionat Prat Dip Capçanes per les 4 de la tarda d'avui dissabte, i aquest cap de setmana toca descansar a dos equips, un que és els Montells i l'altre, tal com dèiem, l'equip de la nostra comarca, el Poboleda. Res més, doncs, amb futbol sala acabem els esports aquí a l'informatiu comarcal de Ràdio Falset. Ens retrobarem dintre de 7 dies, ens retrobarem a l'informatiu comarcal. Si ja, doncs, fins aleshores. Adéu-siau, molt bon dia.
El temps.
La previsió meteorològica per aquest cap de setmana llarg i els propers dies ens reporta l'Enric Massip.
La setmana que acabem l'havíem començat amb baixes temperatures, algunes glaçades i vents de component nord, doncs, que donaven un ambient bastant ja gaire invernal. Aquesta situació es va anar mitigant així com ha anat avançant la setmana, i ara entrem aquest cap de setmana en què pertorbacions atlàntiques estan arribant, provoquen nebulositat, i la darrera d'aquestes pertorbacions és més activa i ens afectarà, doncs, a última hora d'avui dissabte i la matinada i matí de diumenge, provocant també algunes pluges, algun ruixat de massa importància i de curta durada. Pel dilluns s'espera una estabilització del temps que s'anirà afiançant així com vagi avançant la setmana, provocant un ambient molt agradable, amb temperatures en tendència a pujar i sense cap incidència important aquí a les nostres comarques. I en quant a efemèrides, hem de destacar que tal dia com avui, però de l'any 1880, registraven intenses precipitacions a Múrcia, provocant 178 morts i 14.000 caps de bestiar també van morir.
Ràdio Falset, l'informatiu setmanal.
I fins aquí l'informatiu de Ràdio Falset. L'actualitat torna dimarts amb els butlletins. Us ha acompanyat Alfonso Reig. Bon cap de setmana i gràcies per la vostra atenció. Seguiu escoltant Ràdio Falset i d'aquí a no res l'hora del Benemut, la tertúlia conduïda pel Jordi Soldevila. Adeu i molt bon dia.